Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat. Aquest és el que fa 10. Com sempre, serem en Xavi Basurto. Hola, bon dia, Xavi.
Hola, bon dia. Què tal? Com estàs, Albert?
Molt bé. En Xavi és metge d'urgències i emergències a l'Hospital de Figueres, @urgemcat a Twitter, també està a Facebook i, sobretot, té una pàgina web que és urgem.cat, el seu projecte de divulgació de contingut d'urgències i emergències en català.
Ah, exacte. I aquí a l'altre costat, doncs, l'Albert Homs, el tenim emermetpirineus.què?
Puntcat i punt eu.
Puntcat i punt eu. Molt bé. Sí. Infermer de l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà i de la base SEM corresponent, no? Que no sé si és la 0... Què sou vosaltres? Golf...
Nosaltres som la 602. Alfa 602, sí.
Molt bé.
De Cerdanya, no de Puigcerdà. Hospital Transfronterer,
Hospital Transfronterer de la Cerdanya.
De Cerdanya.
Ah, exacte.
Company. Sí, de això de posar el nom de la comarca, posar-hi l'article...
Sí.
Hi ha grans discussions filològiques en aquest tema.
Ah.
Nosaltres no som de la Cerdanya, som de Cerdanya.
De Cerdanya.
Sí.
D'acord.
Coses incomprensibles per als que no som filòlegs, tu. No ho sé.
Nosaltres no aquí l'Empordà és l'Empordà. És l'apòstrof.
Sí, i el barcelonès, però es veu que hi ha gent que és de Osona, no de l'Osona.
Ahà.
Doncs nosaltres som de Cerdanya.
Molt bé, molt bé. Doncs fantàstic. Sí. Veus que bé.
Coses, no ho sé, coses d'aquestes... Si algú ens escolta i sap per què, nosaltres estem oberts a escoltar-ho tot.
Sí, que ens expliquin.
Molt bé. Bueno, què tenim per avui, Xavi? Què ens portes?
Sí, avui volíem parlar de la fractura de colès, que tots estem molt acostumats a veure-les, tractar-les, perquè és una patologia molt freqüent a urgències. I bé, tots sabeu que la fractura de colès no és una fractura de la part distal del radi, normalment és una fractura transversal que provoca un desplaçament de l'extrem distal que s'ha trencat, doncs es desplaça de forma dorsal i també s'angula dorsalment cap al radi. I normalment és amb gent, doncs, que cau amb la mà estesa i amb l'avantbraç en pronació, vale? I s'apoya en el terra i apoyar-se d'aquesta manera, doncs, es trenca el radi amb un desplaçament dorsal. Hi ha fractures similars, hi ha la fractura de Smith, que és la fractura de colès inversa, doncs, que el fragment distal, en lloc de desplaçar-se de forma dorsal, es desplaça de forma ventral, de forma anterior, vale? I és una fractura més inestable que la fractura de colès. Tenim la fractura de Barton, que és una fractura també de l'extrem distal del radi, similar al colès o a l'Smith, però que només que hi ha un fragment, és una luxació així de només una part anterior o de la part posterior del radi. I és una fractura intraarticular, també inestable. Hi ha la fractura de Hutchinson, que també es diu la fractura del conductor, que és una fractura també molt similar al colès o la d'Smith, però també afecta intraarticularment i afecta l'apòfisi estiloides del radi. Se'n diu fractura del xòfer perquè recordeu abans, abans quan van començar a sortir els cotxes, que s'engegaven amb una manivela que no sortia el conductor fora i amb una manivela donava voltes amb una palanca i, doncs, de vegades el motor feia com un sotrac i aquella manivela que l'estava agafant el conductor amb la mà donant-li voltes, doncs, quedava frenada i aquest fre doncs, feia que es trenqués l'apòfisi estiloides del radi. I això és la fractura del conductor o de Hutchinson. Són fractures
motor
distals...
Motor d'arrencada...
Manual.
Humà.
Exacte. Doncs són les diferents fractures distals del radi. Avui ens centrarem en la fractura de colès, que és la més habitual. O sigui, una de cada 6 fractures que veiem és una fractura de colès. I és de les més freqüents, almenys amb gent adulta. Veiem dos pics d'edats, gent jove, o sigui, la més freqüent és amb gent gran, a més de 65 anys, que és amb un traumatisme de baixa energia, però amb un pacient que normalment ja té osteoporosi, i aleshores res, només que caigui i apoyi amb la mà estesa al terra, és fàcil que es trenqui la part distal del radi. I en l'altre pic és amb gent jove, menys de 18 anys, però aquests ja es trenquen perquè és un impacte d'alta energia, no? Gent que va amb el patinet, amb el monopatín o esquiant, a alta velocitat, doncs, cauen contra el terra i es trenquen, igual que es trenca la gent gran, però que aquests necessiten alta energia. Què més? D'entrada, quan veiem una fractura de colés, hem de veure si ja serà una fractura estable o inestable. Ja podem saber-ho abans de fer-li res. El fet de que sigui estable o inestable només ens està dient la capacitat que tindrà aquella fractura de resistir el desplaçament un cop reduïda. És a dir, intentar identificar quines fractures tenen un risc de desplaçar-se, de fer un desplaçament secundari un cop ja les haguem reduït. Això vol dir que seran fractures que si es desplacen un cop que les has reduït, quan ja has posat la fèrula i tal, però al cap de dos dies el fragment distal torna a estar desplaçat i tot desmuntat, és més fàcil que aquesta persona acabi amb una indicació de fer una osteosíntesi, no? una reducció quirúrgica oberta i començar a posar claus, cargols i tot això que fan els cirurgians traumatòlegs. Doncs és el que ens identifica la fractura estable i inestable, la probabilitat de que es desmunti un cop posada la fèrula i immobilitzat. I per tant, indicació quirúrgica si veiem que aquesta persona necessita la mà per viure, per treballar i per fer una vida normal. Aquesta definició d'estable i inestable apareix en qualsevol article que busquem sobre fractura de colés. A tots parlen de que si la fractura és estable o inestable. Però curiosament no està gens clar quins són els criteris que defineixen el que és una fractura estable o inestable. Tenim una revisió sistemàtica del 2015 que van fer un agent dels Països Baixos i que inclouen 479 estudis i en aquests 479 estudis que parlen de fractures de colés i parlen en el no, criteris d'inclusió i exclusió, doncs que siguin estables o inestables, tal, hi trobem fins a 143 definicions diferents sobre el que és una fractura estable o inestable distal del radi.
479 estudis? Mare de Déu, el becari, pobret, deu estar desesperat, eh?
Sí, però bueno, depèn de que la gent que siguin en aquest estudi i del temps que hagin pogut dedicar-hi. És qüestió de paciència, eh? En aquest van veure que tots els criteris menys un, tots els criteris dels 140 i pico, van seleccionar doncs, em sembla que eren els 7 més freqüents, vale, perquè n'hi ha alguns criteris que només apareix en un estudi. Doncs dels que es van repetint, tots menys un, són criteris definits sense una base científica amb un estudi clínic. Són opinions d'experts. Només n'hi ha un, que és els criteris de La Fontaine, del 1989, que aquest sí que van fer un estudi, és un estudi de cohorts retrospectiu de 167 casos que van analitzar quines característiques de les fractures feien que fossin més estables o més inestables. Vale? És l'únic, el La Fontaine del 1989. I aquest, hi ha 5 criteris, 5 característiques de la fractura, que si incompleixen 3 o més de 3, pues ja en diuen que és una fractura inestable. I perquè vam veure que a partir de 3 el pacient tenia un 50% de probabilitats de que la fractura es desplaci un cop reduïda i immobilitzada, doncs el 50% en 4 setmanes tornarà a estar la fractura desplaçada. D'aquests criteris el més important era l'edat. En aquest estudi, a partir de 60 anys, veien que era un factor independent d'inestabilitat. Per això veurem més tard que a partir de 60-65 anys molt poques vegades es recomana intervenció quirúrgica perquè veuen que té la mateixa sortida, la mateixa funcionalitat al cap d'uns mesos que l'operis que no l'operis. Val? I és un dels criteris de possiblement de no operar-lo. Què més? Criteris de La Fontaine són que hi hagi una angulació dorsal del fragment distal de més de 20 graus, una fractura que sigui a la zona dorsal que es vegi una fractura comminuta, que hi hagi una afectació articular de la fractura, que hi hagi una fractura de l'apòfisi estiloides del cúbit i que tinguis més de 60 anys. 3 o més de 3 d'aquests criteris, doncs ja pots dir que això és una fractura inestable. Si tens menys de 60 anys, doncs això ja seria un criteri per programar el pacient perquè al cap d'un dia, dos dies, tres dies, doncs l'operin. L'altre criteri d'inestabilitat és un desplaçament secundari després de la reducció. És a dir, sempre que fem una reducció d'una fractura de colés, li poses una fèrula i li fas una placa de control. Però si quan li fas la placa de control torna a estar desmuntat amb aquests 10 minuts, 15 minuts o 20 minuts que passen, torna a estar el fragment desplaçat, doncs és una cosa més, la més òbvia, de que la fractura és inestable, perquè no t'ha aguantat ni mitja hora.
Això assumint que ho hagis fet, hagis reduït bé la primera vegada.
Sí, que en principi ja ho has de... Tu quan... també es pot fer per escòpia, no? O per ecografia, però normalment si tu mires la fractura de colés té una forma de forquilla i quan el redueixes fent una mica de tracció i tal ja veus que desapareix la forma aquesta de forquilla i amb aquest desplaçament i toques amb els dits i tu ja veus que redueixes la fractura. Per tant, si fas la placa de control i està igual que al principi, vol dir que tu li has posat a lloc, però a la que has deixat de fer pressió, tracció i no sé què, allò torna a desplaçar-se.
És que s'ha bellugat.
És una fractura inestable. Per tant, tenim aquests dos criteris. Un, abans de tocar la fractura, que és amb els criteris de la Fontaine, i l'altre és que un cop immobilitzat i amb la fèrula fas la placa de control i està igual que al principi. Vale? Això són fractures inestables. Vale, ara tocaria intentar començar a fer alguna cosa per millorar aquesta fractura, i hem de posar una mica d'analgèsia o anestèsia. No tenim molt clar què és el que necessitem. Veiem que hi ha un guia de pràctica clínica del 2020 que està feta per la Societat Americana de Cirurgians Ortopèdics, que està avalada per la Societat Americana de Cirurgia de la Mà i no sé quantes societats més americanes, que és del 2020, i que sobre el tema de l'analgèsia i anestèsia ells no han trobat que hi hagi unes indicacions específiques per la fractura de colès com s'ha d'analgesiar i anestesiar. I recomanen doncs, l'estratègia d'analgèsia normal, habitual, amb qualsevol traumatisme. I aquesta és el que en diem l'analgèsia multimodal. I també recomanen doncs, estalviar o intentar no abusar de forma sistemàtica de l'ús d'opioides. L'analgèsia multimodal, no sé si n'hem parlat alguna vegada, però bueno, és intentar portar al pacient analgèsia per diferents vies d'administració i amb diferents mecanismes farmacològics o no farmacològics que actuïn per diferents vies, o sigui, diferents sistemes per diferents vies d'administració. M'explico. Ja d'entrada, el pacient intentar posar-lo en un lloc més tranquil, menys soroll, amb menys tràfic de pacients i de personal i tal, un lloc tranquil. Si és un nen, doncs també ens ajuda a la distracció. Això disminueix el dolor. Podem fer servir analgèsia inhalada, l'òxid nitrós. Nosaltres el tenim allà als boxos de trauma i mentre està esperant que li facin la placa o mentre està esperant que nosaltres preparem tot el material per fer la reducció i tal, doncs el pacient pot estar inhalant tranquil·lament òxid nitrós. O mentre el pacient està pendent de la placa, no cal millor que ni que li posem una via. Li pots posar fentanil intranasal o un i mig microgram per quilo, o li pots posar ketamina, no? 0,75 o un mil·ligram per quilo, o li pots posar dosis baixetes de midazolam per calmar una miqueta, si té una miqueta d'estrès, una miqueta de dolor i tal, ens pot ajudar. I si no, també podem fer servir l'analgèsia intravenosa. Val? Li podem posar un antiinflamatori, per exemple, paracetamol, o si té molt de dolor, li podem posar mòrfic, o fentanil, o ketamina. La qüestió seria intentar jugar l'analgèsia multimodal, vol dir jugar amb totes aquestes coses. Vull dir que no ens basem només en un sistema d'analgèsia. Podem fer-ho tot, no? Un ambient tranquil, posar-li una mica d'òxid nitrós, després posar-li una mica de fentanil intranasal, i després fer les dues o tres tècniques que tenim específiques pel colès, que seria l'anestèsia local a la zona de l'hematoma de la fractura, és a dir, punxar anestèsic local just en l'hematoma de la fractura. Després tindríem el que se diu l'anestèsia regional intravenosa, que és el blocatge anestèsic de Bier. Vale? El Bier era el, no sé si era cirurgià o anestesista o què era, en 1800 i pico, va dissenyar aquest sistema d'analgèsia regional, que és a través d'aplicant doncs, un anestèsic intravenós. I després l'altre sistema que tindríem seria la que fem servir també en altres patologies, com una luxació d'espatlla i tal, doncs una pseudoanalgèsia, és a dir, adormir el pacient per poder fer la reducció. Hauríem de triar un d'aquests tres sistemes per definir si és millor l'anestèsia local de l'hematoma o una pseudoanalgèsia. Tenim una revisió sistemàtica del 2018 que es va fer amb una gent de Taiwan, en el qual van incloure 5 assajos clínics, dels quals aquests 5 assajos clínics, 4 eren randomitzats, un no ho era, i hi havia 3 que eren per d'adults i 2 de pediàtrics. En aquesta revisió sistemàtica del 2018 van veure que l'anestèsia local és una alternativa segura i eficaç tant en nens com en adults i no és inferior a la pseudoanalgèsia. Per tant, si ho pots fer amb una anestèsia local, és igual d'eficaç per treure-li el dolor i per aconseguir una bona reducció que la pseudoanalgèsia. Jo penso que és més fàcil, més ràpida i més segur fer una anestèsia local. L'altra seria l'anestèsia regional intravenosa, que és el que hem dit abans, el blocatge anestèsic de Bier, que això consisteix en primer fer exsanguinar l'extremitat afectada, que és posar-la en contragravetat, amb una vena, amb un smart, embolicar-la per fer tot el drenatge venós, després posar-li un doble torniquet i després, un cop fet això, injectar anestèsic local, sigui lidocaïna o prilocaïna endovenosa, i fer que això faci que tota l'extremitat quedi anestesiada. És una tècnica més complicada, és una que requereix més temps, més experiència, i jo no l'he vist fer mai servir a urgències.
Jo tampoc. I em sorprèn per això que sent, clar, sí, de la societat de traumatòlegs, però justament, i sent americà, sí, m'estranya que no parlin de bloquejos nerviosos. Allà tenen, sí, especialitat de medicina d'urgències, on part del, sí, seu currículum inclou els bloquejos nerviosos normalment, sí, lligats amb ecografia, sí, i tal. Aquí jo crec que intentes fer, sí, qualsevol d'aquestes últimes coses que has dit. La sedonalgèsia ho trobo gaire bé, sí, és un madar mosques a canonades, però el de la l'anestèsia, sí, regional venosa, jo crec que fas això i els anestesistes, sí, de casa teva se't mengen amb patates. Eh?
Segurament, segurament. De fet, jo penso que entre l'analgèsia multimodal i que després li facis una anestèsia local en l'hematoma de la fractura, penso que tenim més que sobres. Ens podem trobar amb el problema que, per exemple, l'anestèsia local de l'hematoma en pacients que porten ja bastantes hores de la fractura, que l'hematoma ja, doncs ja es comença a consolidar o ja no és tan fàcil aspirar. Quan entres per fer una anestèsia local has d'aspirar una mica de sang, i l'anestèsic entra fàcilment. Si ha passat moltes hores, allò deu quedar ja més trombòtic i la sang està més coagulada i costa més d'infiltrar. Aleshores, en aquests casos que porten diverses hores, més de 6 hores de la fractura, potser t'has de començar a plantejar algun altre sistema, que podria ser la sedonalgèsia, perquè potser l'anestèsia local és més complicada. Sabem que l'anestèsia local, no? Primer hem de netejar la pell amb alguna solució antisèptica i després posa'm una xeringa de 10 mil·lilitres, no? I poses, carregues entre 5 i 10 mil·lilitres d'un anestèsic local. Nosaltres, per exemple, en urgències de Figueres tenim la mepivacaïna al 2% i res, amb això, doncs, amb una agulla d'un calibre, de, per exemple, de 22G, que són les verdes, i injectes a la zona dorsal intentant entrar dins el focus de la fractura, aspires i quan vegis que t'entra sang dins la xeringa vermella de l'hematoma, doncs allà injectes a poc, perquè així li fa menys escuissor i menys dolor a l'anestèsia, i després t'esperes 15 minuts. Sapiguem que els anestèsics locals tenen les seves dosis màximes, que en un adult són 7 mil·lígrams per quilo i en nens són 5-6 mil·lígrams per quilo. Què més? Un cop el pacient té una anestèsia, ja no li fa mal la zona de la fractura, l'hem de reduir. També tenim diverses tècniques per reduir-les. Com ho feu vosaltres, Albert?
Depèn de cada traumatòleg o de cada metge. Va canviant. Recordo com una mena de canvi. És a dir, antigament fèiem tracció i contratracció. La tracció fèiem servir allò que n'hi dèiem atrapa muchachas, que és aquella mena de malla metàl·lica que aixiques els dits. Els tenies el tio Catxes tibant dels dits, normalment sí, un parell o tres de dits i el polze per separat, sí, cada una mà cada, sí, banda, i teníem un altre fent contratracció. Tibàvem aquí i després el metge, doncs, un cop havia estibat que ja t'ho portaves a puesto, el metge feia una pressió de dorsal cap a ventral, sí, i feia baixar el fragment. Això era el que fèiem habitualment abans, i ara anem, la pressió dorsal la fem igual,
sí,
però cada vegada fem menys tracció i contratracció. Sí. No sé si és perquè la tracció contra tracció no cal tant o perquè... No ho sé.
No, i la tracció com la feu vosaltres? O sigui, un aguanta el braç per un costat i l'altre estira els dits per un altre? Encara ho feu així o no?
Bueno, el que aguanta el braç també pot ser un llençol lligat on correspongui.
Sí.
Però sí, sí. Això és el que fèiem abans. Ara ja m'atreviria a dir que només un... aguantant... O sigui, tibant bastant poquet. Jo no recordo les últimes vegades. Allò que abans havies d'estar allà tibant, que t'hi tiraves d'esquena i tot i tal, això no ho recordo.
Sí, sí, sí. Però nosaltres igual, eh? Nosaltres et diria que encara això que no sé com... I ho he buscat en català i crec que no existeix la paraula cazamutxatxes.
Que sobre, no només no és en català, sinó que sobre és sexista amb ganes, eh?
Sí, 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 no sé, jo ho he buscat i no ho he trobat. I en anglès és finger trap, com trampa de dits o alguna cosa així. És una cosa com, si és com aquesta malla metàl·lica, no?, que quan més estires més t'agafa, no? I deu ser com similar a algunes trampes d'animals que es deuen fer servir o... no ho sé ben bé. Aleshores, si nosaltres fem servir això, o lliguem els dits, no, primer, segon i tercer dit amb una vena normal, i hi ha un que gairebé s'apenja tot el cos estirant els dits i després el braç el tenim lligat a la paret per fer contratracció i així ens fem la tracció. Però clar, això és bastant animal perquè clar, la fractura la tenim molt ben anestesiada, però clar, els dits, o el cazamutxatges o la vena que li posem als dits i comencem a fer tracció durant 5 minuts, els dits pobres els hi queden isquèmics i amb dolor que sembla que els estiguem arrencant els dits. I això és el que ens ha fet més mirar-nos el protocol i aviam, això s'ha de modificar perquè no pot ser. Aleshores, per reduir-ho sí que necessitem que el pacient estigui doncs, amb decubi supí o amb el capçal una mica semisedestació. La qüestió és que el braç estigui amb abducció paral·lel al terra i el colze flexionat. I després hi ha dos sistemes. O poses un cazamutxatges en el primer, segon i tercer dit i això ho penges del sostre, amb el qual el braç te queda perpendicular al terra, enganxat els dits amb el sostre amb el cazamutxatges i després fas un contrapès posant-li un pes, 2 quilos, per exemple, enganxats del braç a prop del colze perquè faci la contratracció. Aquest és un sistema. Això et farà molt bona tracció i ja gairebé quan vagis a manipular-lo ja només hauràs de fer una mica de fa el fragment distal que està desplaçat dorsalment i tirar-lo cap endavant i una mica cap al cúbit, d'acord? Això és un sistema i l'altre és exactament el mateix, el pacient estirat, amb el braç amb abducció, amb el colze a 90 graus, però el que és el braç, en lloc de tindre el vertical com abans, el tenim paral·lel al terra, vale? Amb el qual en el primer, segon i tercer dit pues, o hi posem un cazamutxatges o hi posem una vena i algú farà aquesta tracció paral·lel al terra mentre tenim el braç enganxat amb algun sistema de corretges o alguna cosa contra la paret perquè aguanti el que està fent tracció el braç no se'n vagi cap endavant. Amb aquest sistema després hi ha d'haver-hi algú que vagi manipulant pues, l'extrem distal de la fractura per tal de fer la reducció. La reducció, amb els diferents estudis que hem vist, recomanen primer fer una hiperextensió del canell, és a dir, empitjorar l'angulació de la fractura per tal d'alliberar les fibres òssies que han quedat allà encaixonades. Primer has d'intentar moure una miqueta la fractura amb una flexió dorsal i després ja fas una flexió anterior del canell i apretes a la zona dorsal que estava del fragment que estava desplaçat dorsalment, doncs l'empuixes cap a la zona anterior i cap a la zona cubital. Després vindria, un cop creiem que ja hem reduït bé la fractura, immobilitzar-la. Hem de reduir i mantenir aquesta reducció. Val? Per mantenir-la hem de posar una bona fèrula o un sistema d'immobilització. Hi ha dos dubtes aquí tenim. Immobilitzem per sobre o per sota del colze. La recomanació més estesa és immobilitzar-ho per sota del colze. És a dir, no cal immobilitzar-lo també amb una fractura de colze, no cal immobilitzar el colze. Tenim un assaig clínic fet al Brasil del 2021 amb 128 pacients i que miren si hi ha alguna diferència entre immobilitzar el colze o no immobilitzar el colze amb una fractura de colze. I vam veure que no hi ha diferències a nivell funcional, a nivell de dolor, entre fer una cosa i l'altra. Sí que la fèrula curta sí que vam veure que es tolerava millor que no pas immobilitzar també tot el que és el colze. Per tant, a no ser que hi hagi algun motiu especial, el que posem per immobilitzar per sota del colze. Després hi ha l'altre dubte de si com hem de posar el canell, si l'hem d'immobilitzar en posició funcional o amb una mica de flexió anterior i desviació cubital. I hem trobat un assaig clínic randomitzat del 2020, fet a Finlàndia, en el qual van incloure 105 pacients. Són pacients de 73 anys, 88% són dones, que és el típic pacient habitual que veiem en una fractura de colze, que comparaven posar una fèrula curta, és a dir, no immobilitzant el colze, però uns en posició funcional i l'altre en flexió anterior i desviació cubital. I tampoc van veure diferències entre fer un sistema i l'altre. Vull dir que en principi, immobilitzar-lo en posició funcional és suficient. En posició funcional i amb una fèrula curta, és el que li convé al pacient. Un cop posis la fèrula, en molts llocs parlen de moldejar aquesta... O sigui, no senzillament posar-la i embolicar-ho i ja està, sinó que un cop l'has posat i comença a estar una miqueta consistent el guix, s'ha de fer una mica de pressió en la zona de la fractura cap a la, amb la posició que tu vols que quedi, que se'n diu moldejar, no? Moldejar la fèrula, perquè un cop quedi seca, doncs que la fractura no es desplaci i quedi en es mantingui la reducció. Posar la fèrula i després moldejar-la una miqueta, això és important. Que més, després ens tocaria fer la placa de comprovació, en la qual, a la mateixa guia de pràctica clínica que us he dit al principi de l'analgèsia, en aquests ens recomanava fem la placa de control per veure com ha quedat, no? Indicacions d'intervenció quirúrgica en pacients de menys de 65 anys, ho veurem amb aquesta placa de control. I és quan en la placa de control veiem que hi ha un escurçament, sabem que amb la fractura de radi, fractura de colis, hi ha un escurçament del radi. El fragment distal s'ha empotrat contra la resta del radi i el radi queda escurçat. Però si aquest escurçament és més de 3 mil·límetres, és una indicació d'intervenció quirúrgica.
Com saps que ha quedat escurçat? Fa servir l'estiloides cubital de referència o tu imagines?
En teoria, bueno, quan tens la placa davant has de dibuixar una sèrie de línies que van seguint l'eix longitudinal del radi, després has de fer una línia perpendicular a aquesta línia que passi per la zona planera del cúbit i després una altra a l'apòfisi estiloides. Vale? I si aquesta diferència és de més de 3 mil·límetres, pues és que s'ha enfonsat el radi. Jo et sol explicar les angulacions, els escurçaments, i això és una miqueta difícil. I a més, quan ho mires, a molts llocs les línies aquestes te les van posant a diferents llocs. Si voleu, després ja ho posarem en el blog perquè quedi més fàcil d'explicar.
Ara m'estic imaginant els traumatòlegs mirant línies i és com...
És complicat.
Saps aquell acudit de l'estudi, sí, que és un estudi de doble cec?
Exacte.
Dos traumatòlegs de Girona Electro, doncs mira, m'ha vingut això al cap.
Pues sí. Jo penso que és també, home, també es fa una mica a ull, no? Però bueno, si veiem exactament com han de ser les línies i veure si són més o menys de 3 mil·límetres, doncs bueno, doncs millor. Després l'angulació del fragment distal aquest que havia quedat angulat, doncs si és més de 10 graus, doncs també és una indicació quirúrgica amb gent de menys de 65 anys. I després que hi hagi una afectació intraarticular. Veus la fractura, arriba a l'articulació del carp amb el radi, i pot ser que això, si mires la línia de l'articulació, que es veu molt bé normalment, queda un esglaó. Si aquest esglaó és més verticalment és més de 2 mil·límetres, doncs això és una indicació de cirurgia. Si aquest esglaó pot ser que també sigui la separació entre els dos fragments que arriben a la cortical, que s'hagin quedat com desplaçats i és el desplaçament horitzontal, aquest també, si són més de 2 mil·límetres, doncs també és... Pues és una indicació també quirúrgica. Amb gent de menys de 65 anys han vist que el tractament quirúrgic no és millor que el tractament conservador, independentment de com estigui la radiografia després de la reducció i de la immobilització.
Majors de 65 anys, eh?
Sí, sí. A majors de 65 anys, estigui com estigui la placa control, i com estigui, el tractament conservador és igual que el tractament quirúrgic. Excepte, no? Si una persona molt funcional i molt... activa, no sé què, doncs, bueno, doncs, ja, que tranquil·lament s'ho mirin els traumatòlegs si creuen que es beneficiarà o no d'operar-lo, però en principi a partir de 60 i 65 anys, aquests els americans, aquesta guia dels americans recomanen això, no? Més de 65 anys no tindrà cap benefici d'operar-lo. També us deixarem, hi ha una guia de pràctica clínica dels 2016 de la Societat Finlandesa de Cirurgia Ortopèdica i Cirurgia de la Mà, que us deixarem l'enllaç a la pàgina web. Està en finès, però bueno, amb el Google Translator es tradueix tot fantàsticament bé i és tota una guia bastant actualitzada de tota la fractura de colis, de l'analgèsia, la reducció, la immobilització i els criteris quirúrgics i tot això, que jo recomano que us la mireu perquè està força bé.
Una recomanació molt exòtica, eh? Una recomanació en Suomi, tu. I a sobre fent servir el Google Translator, que ho fa bé de... Hòstia, quins temps que vivim, eh?
Sí, 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 sí. I quedes al·lucinat de dir, ostres, de no entendre absolutament ni una paraula, doncs te diu aquí, angle d'inclinació volar, angle d'inclinació dorsal, escurçament de la medul·la espinal de no sé què, una osca de la superfície de l'articulació. I dius, hòstia... I ara només per acabar, les complicacions que pot tindre aquesta fractura, que bàsicament, així que puguem veure nosaltres a urgències, seria la lesió del nervi medià, que és el que passa per aquí, a la zona radial. Aleshores, sempre que veiem una fractura de colis, abans i després de reduir-la, pues, intentar fer una mica d'exploració del nervi medià, que vol dir mirar la força muscular i la sensibilitat. Força muscular del nervi medià seria veure com, és, com té la força de fer la pinça. Pues, si té una bona força per fer això, pues, vol dir que almenys la innervació muscular del nervi medià és correcta, i després la sensibilitat del nervi medià. A nivell cutani, el nervi medià innerva la pell, si mires el palmell de la mà, innerva tot el que és l'eminència tenar, el primer dit, el segon dit, el tercer dit i la meitat palmar anterior del quart dit, la meitat radial. I si dones la volta a la mà i te la mires des del dors, el nervi medià innerva la pell de la zona de distal del primer dit, de la ungla del primer dit, de la zona distal de la ungla i de la primera falange del segon dit, del tercer dit i del quart dit, només la zona dorsal, però radial només. Tu mires com té la sensibilitat, no? En el primer, segon i tercer dit, a la cara palmar i els distals de la cara dorsal, del primer, segon i tercer dit, i ja està. Amb això pots veure que explores el nervi medià i veus que no té, doncs, no està lesionat, no té una compressió del nervi medià, i o si el pacient torna al cap de 3 dies perquè li fa mal la fèrula o no sé què, doncs també s'ha de mirar això, que no tingui una afectació del nervi medià. I l'altra complicació que pot donar és el síndrome compartimental. Això ho veuríem, no?, perquè té un dolor molt intens, sobretot un dolor que és significatiu, que pot fins i tot augmentar després de la reducció de la fractura i després de la fèrula, després de la placa i tal, el pacient es queixa molt de dolor, val? O bé al cap de 24 hores perquè té molt de dolor, doncs li pots treure la fèrula, mirar i veure, no?, si està tensió, si té molt de dolor, o fins i tot que no hagi fet alguna lesió cutània, no?, i hagi fet doncs una úlcera, una de depressió, o que no tingui un síndrome compartimental, val? I mirar com està a nivell vascular, que tingui bona perfusió, reompliment capilar, pulsos perfectes, i bueno, intentar sospitar que no tingui un síndrome compartimental. Les dues complicacions així com més importants que haurien de veure al manipular una fractura distal del radi. I no sé si m'he deixat alguna cosa, Albert, que et sembli...
No, em sembla una revisió extensíssima. A complementar amb la lectura de les guies finlandeses de la fractura de colis.
Fins ara, almenys, jo tenia experiència de que el pacient, no sé, ho passava una miqueta malament, pues no tindria per què, perquè si li fas una mica d'analgèsia multimodal, anestèsies bé i no fas una tracció exagerada, com fèiem, estirant els dits com si fóssim animals... Amb això n'hi hauria d'haver-hi prou. Posar bé la fèrula dorsal. La fèrula hauria de ser una fèrula dorsal radial. Vale? En molts vídeos que he consultat, pues, sí, posa una fèrula, pues això, no? No un guix circular, no cal posar un guix circular, fins i tot a molts llocs ho diuen com a contraindicat, sinó que ha de ser una fèrula. Una fèrula que sigui dorsal o dorsal radial. Vale? Sobretot deixant lliure el primer dit, que puguin moure el primer dit i que la fèrula arribi fins a la metacarpofalàngica, és a dir, que el pacient pugui flexionar els dits, tots els 5 dits. Val? Això és important. I que no arribi a 2 dits de la flexura de la sufraja, perdó, de la sufraja del braç, val? Que tingui el colze lliure.
Molt bé. Doncs ja sabem com atendre millor les nostres clientes de fractura de colis, perquè la majoria sempre són
clientes, sí. Però ja està.
Molt bé, doncs què et sembla? Passem a l'Urgent Mot o què?
Podem passar a l'Urgent Mot, sí.
Què tens tu per avui, va?
Jo avui tenia l'Urgent Mot cardiològic, perquè hem vist que molts pacients que, per exemple, de vegades els fem un electrocardiograma, doncs podem trobar diferents tipus d'arrítmies. Entre elles, veiem, per exemple, que podem tindre un lateig auricular, que és el que abans en dèiem un flúter, doncs hauríem de dir correctament un aleteig auricular. I de vegades de l'aleteig auricular el pacient pot vindre un altre dia i té una fibrilació auricular, que ara la té i ara no la té, i aleshores seria una fibrilació auricular paroxismal, no paroxística, sinó que és una fibrilació auricular paroxismal. Altres tipus d'arrítmies o alteracions electrocardiogràfiques que pots veure en un pacient serien els blocatges, els hemiblocatges cardíacs. No en diem bloqueig o hemibloqueig i tot això, ho deixarem per alguna altra patologia, però el blocatge de branca dreta, el de branca esquerra i els hemiblocatges. i en alguns pacients, com els anteriors que hem vist de l'ateig i de la fibrilació auricular, necessiten algun tipus de tractament, que serien els blocadors. I podem fer servir els blocadors beta-adrenèrgics, més que tenim betalol, metoprolol, també tenim els blocadors als canals del calci, el verapamil, el diltiazem, i després tenim la nifedipina i la nimodipina, que són femenines. No en diem el nifedipí o nimodipí, sinó que és nifedipina i nimodipina. I fins i tot algun pacient acaba amb un aparat que els controla el ritme cardíac, que no és un marcapàs, sinó que és un marcapassos. El terme correcte és un marcapassos. I, no sé, vull fer il·lusió això, repassar quatre termes cardiològics que podríem utilitzar termes correctes en català i no fer servir els altres termes que ens venen d'altres llocs i tenim un terme català per definir-los.
Molt bé.
No sé si tu, Bert, te n'havies mirat algun que et fes gràcia?
Doncs mira, jo no sabia massa bé què buscar i remenant el que tens escrit a la teva pàgina web, m'ha agradat molt, 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 molt. Com n'hi diem el flapping tremor?
Sí, ah, sí, és molt maco aquest.
Sí, sí. El nom, suposo que el nom llatí d'això és l'asterixi. Asterixis, deu ser en llatí, asterixi en català, Astèrix a casa meva.
Astèrix.
Som fans, tenim tota la col·lecció d'Astèrix, crec.
Sí.
O sigui, bueno, tota la col·lecció clàssica, perquè s'han mort el Goscinny i l'Uderzo i encara segueixen fotent llibres d'algú altre que dibuixa
sí.
I guiona i tal.
Sí.
Bueno, però el nom que m'ha agradat és el sinònim d'Asterixi, que és tremolor d'esbatec.
Tremolor d'esbatec.
Preciós. És preciós.
Sí.
A més, una reminiscència rural tremenda. Tremolor d'esbatec.
Un esbatec.
Me l'apunto, que és nivell sufraja, eh?
Nivell sufraja. Bon. És bastant descriptiu, no? Perquè l'Asterix, sí, això costa d'entendre què està dient, però l'esbatec, no? Sí que el pacient va fer així amb els, no? Amb els canells, amb els dits, i és com un esbatec, sí. Tremolor d'esbatec.
Sí, 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 sí.
Val.
Posarem un vídeo on que es veu ben bé el perquè d'aquest nom. I ens posem deures a veure aquest finger trap que hem dit avui, a veure
sí.
Si el TermCat no ho té, els haurem de fer una proposta.
Sí.
Senyors del TermCat, finger trap, hem de buscar una manera de dir-ho, eh? Que no sigui caça noietes, que això serà...
Exacte.
Se'ns mengen amb patates.
No sé com en podríem dir, no sé.
Bueno, trampa de dits, mira.
Sí.
Bueno, a veure què diuen, a veure què diuen els sapis, tu.
Els hi podem dir, els hi podem dir.
Molt bé.
Què més?
No, toca recomanacions, ara.
Val, tu què tens? Has vist alguna cosa a les xarxes que t'hagi interessat o què?
Doncs mira, fa pocs dies vaig trobar-me una cosa encara més ninxo que nosaltres, però vaig pensar, això pot ser interessant. Interessant per aquí, per estudiants d'infermeria.
Ah.
Un xicot tècnic d'emergències sanitàries que va estudiar d'infermeria, crec que deu haver acabat fa ben poquet,
sí.
Ha tingut a bé de fer un blog en el qual bàsicament comparteix tots els seus apunts de la carrera.
Sí.
Jo els he repassat així una miqueta per sobre i m'han semblat infinitament millors que els meus, això no és cap mèrit, ho sento.
Però, i més actualitzats.
Sens dubte. I m'han semblat... Bueno, ho he vist molt bé. Pensat, això els estudiants d'infermeria, si és que algú ens escolta, apunteu-vos a aquesta web, bonesvenes.com.
Ah, molt bé.
Hauria pogut ser bonesvenes.cat. Bueno, bonesvenes.com.
Sí.
I el Carles, em sembla que es diu aquest jove, i té tots els seus apunts, i la veritat, escolta'm, us estalviareu una bona feina... Mira, hi dedicaré una estona més a revisar.
Molt bé. I els té ben editats o no? Està allò xulo...
Està... Ei.
Sí?
Nivell 7 ciències, tremendo, eh? Tremendo, tremendo. No, no li ha d'anar a demanar els apunts a l'ampollon de classe. Agafeu els seus, que són molt bons.
Hòstia, això a mi m'hagués anat molt bé, però bueno, ja em anava bé, perquè ja trobava gent que agafava bons apunts, però clar, eren escrits a mà i fotocopiats mil vegades, i costava el seu... I em sembla que només ja aprenia medicina, només d'intentar entendre el que posaven, doncs ja et quedava... Ja ho aprenies, saps?
I estàs segur que no et van fer la pirula i no van afegir cap malaltia inexistent només per fotre?
Ja podria ser, ja podria ser. Però és que jo era negat, jo, per agafar punts, la meva lletra no me l'entenia ni jo, necessitava el suport d'algú que m'ajudés a agafar punts, perquè jo sol no era capaç.
Bueno, almenys vas triar bon ofici, si no t'entenies la lletra, vas triar l'ofici ideal.
Sí, sí, sí.
Molt bé, i tu què tens, va, per aquest episodi?
Doncs mira, jo volia recomanar-vos un grup de gent molt trempada i molt ociosa d'aprendre i de compartir coneixement, que és el grup de treball que se'n diuen Socmuemir. Són gent que estan fent el MIR, sigui el MIR de família, d'interna o d'intensius, en hospitals catalans, i que els agrada molt doncs, les guàrdies urgències, la feina urgències, i aleshores s'han reunit i han fet un grup de treball dins de la SOCMUE. I són força actius, val? Els podem veure, els podem seguir a través de Twitter, que són SOCMUE-MIR, els podem seguir també, tenen un blog, una pàgina web, que és residentsurgències.wixsite.com. Allà van penjant doncs, diferents, per exemple, fan un seguiment d'unes càpsules que en diuen les càpsules de l'expert, en el qual conviden a diferent gent que coneixen i que tenen confiança i tal, doncs, que els hi parlin de el mateix que fem nosaltres ara, no? De dir, doncs, avui anem a parlar del col·les, avui anem a parlar de les situacions de múltiples víctimes. Doncs ells contacten amb gent i que els hi fan una xerrada, no és una entrevista, sinó que és el ponent, l'expert que, entre cometes, doncs que durant 15 minuts o així doncs explica un tema concret, no? I en tenen forces ja fetes, no sé si n'hi havia com una vintena o alguna cosa així, de càpsules aquestes que en diuen, que són vídeos d'això de 15-20 minuts, que són interessants, que estan molt bé. Pengen situacions o casos clínics a través, no, de fils del Twitter, de casos clínics que han vist ells, i també, per exemple, participen en els congressos d'urgències de la SOCMUE, i, per exemple, ara el congrés que hi ha ara a finals de març, principis d'abril, ells tenen un taller, que també l'organitzen ells, el grup de SOCMUE-MIR. I no, per la gent que ens pugui escoltar ara aquest podcast, que gent jove que estigui fent el MIR, i que els agradi les urgències, pues, jo us recomanaria que us féssiu d'aquest grup, perquè no, compartim interessos i això pues, sempre s'aprèn molt més que no anant per lliure intentant espavilar-t'ho sol. I això és el que us volia compartir avui.
Molt bé. Doncs a veure si aviat aquest grup del SOCMUE-MIR pot ser de MIRs d'urgències i emergències.
Bé? Exacte. Sí, sí. I això ho tenen com una primera objectiu, eh? Tot arreu on estan escrivint coses, al Twitter i en la seva web i tot això, allò, especialitat d'urgències ja.
Senyors del Ministeri, poseu-vos les piles ja, home, que serem els últims, que ja només queda Portugal i nosaltres. Per favor, poseu-vos les piles ja. Ep, que ara que editava aquest àudio he pensat que caldria fer un aclariment. Quan parlem del Ministeri, ens referim al Ministeri de Sanitat del Regne d'Espanya. I això del MIR és el nom que rep la formació d'especialització dels professionals sanitaris. M per metge. Els altres professionals sanitaris tenen la seva abreviatura, també. I també és el nom que li donem a l'examen per poder-hi accedir. En el cas de l'estat francès seria una cosa semblant als exàmens ECN que es fan durant la carrera de medicina. Ja per fer l'aclariment, tornem al podcast.
Ja ho sento jo això des de fa 20 anys que estic en aquest ofici, ja ho sentia des de fa 20 anys, i quan ja veig un ministre que diu sí, sí, aquest any abans de les eleccions farem l'especialitat, i jo ja no me'ls crec, tinc molt poques esperances, hi ha molts interessos en aquí i no sé si serem capaços de fer-ho això. Però bueno, s'ha d'intentar.
Haurem d'anar pensant mètodes subversius d'alguna mena.
Hem de mirar una miqueta més enllà dels Pirineus, vosaltres que esteu a prop d'Europa.
Alguna idea perversa tinc per aquí. Llàstima que no acompanyin gaire. En fi, va, doncs ja està, no? Ja tenim tot fet per avui. Deixem de quedar malament, hem quedat malament amb el Ministeri, deixem comptar, hem quedat malament sí, amb els traumatòlegs, jo penso que ho podríem matar aquí ja. No ens busquem més enemics i ho deixem aquí.
Intenteu posar en pràctica una miqueta aquestes recomanacions de la fractura de col·les i ens dieu, òbviament, què us sembla ara de no estirar tant els dits i posar millor les fèrules i veiem què... Que ens expliqueu d'això.
Molt bé. Vinga, fins la propera.
Vinga, que vagi molt bé. Fins ara.